Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez reclama la fi de la guerra a l'Orient Mitjà i es solidaritza amb els països atacats per l'Iran. És la resposta del president espanyol a l'amenaça de Donald Trump de trencar relacions comercials. Jordi Fortià.
Sánchez ha condemnat el règim dels ayatolàs, però ha afegit que la il·legalitat no es pot combatre amb una altra il·legalitat.
En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes.
El PP registra una petició de compareixença urgent del president del Congrés perquè expliqui les decisions que ha adoptat en matèria de política exterior europea i de defensa arran del conflicte a l'Iran.
Alberto Núñez Feijóo assegura que Espanya s'ha de situar al costat dels seus socis europeus i dels Estats Units o es quedarà sola. I per això els ha demanat que no confonguin el govern amb tot el país.
Volem donar un missatge de tranquil·litat als sectors econòmics catalans.
Comença la preinscripció escolar a infantil i primària pel curs que ve a tot Catalunya.
La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes denuncia l'eliminació sistemàtica de línies d'escolarització públiques i demana a les famílies que apostin per centres públics a l'hora de fer la sol·licitud de la plaça. Jordi de Carreras és el president de l'entitat.
Cada any veiem com preventivament es tanca l'oferta pública, línies, mentre es mantenen sobreoferta a la concertada, el que genera una pressió sobre la xarxa pública. Des de l'entitat sempre volem recolzar a les famílies que apostin per la xarxa pública i recomanem que realment apostin per aquesta i sobretot en la preinscripció no incloguin centres privats concertats, ja que llavors se'ls pot acabar desviant si realment hi ha una falta de places.
Tret de sortida de la nova convocatòria per als pitchings de documentals promoguda per la xarxa Radiotelevisió de Catalunya, Radiotelevisió Espanyola i 3CAT.
Serà la quarta edició d'aquesta iniciativa que aquest any compta amb un pressupost de més de 450.000 euros. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, subratlla la importància d'impulsar el gènere documental a l'ecosistema local.
Permet entrar en un gènere que fins ara doncs, els havia quedat una mica aliè, que és el gènere del documental, i que en aquestes tres edicions anteriors ha demostrat que permès documentar històries molt vinculades al territori, que sovint passen desapercebudes, que només les coneix la localitat i poc més, i que en canvi són importantíssimes per la preservació de la memòria històrica del país.
I en esport, Genira Gallut, el Barça es queda a les portes de la remuntada i en pateix els danys col·laterals.
En un gran partit, els blaugranes es van quedar només un gol d'igualar l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid i diuen adeu a la Copa del Rei. Tot i perdre un títol, la part més negativa són les lesions de Jules Koundé i Alejandro Valde. Tots dos laterals van haver de ser canviats en el partit en joc i tenen afectacions al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Les proves han determinat que el català en té com a mínim per 4 setmanes, mentre que pel que fa al francès, que sembla menys greu, la seva evolució marcarà la disponibilitat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació francament suau, però molt ennuvolada, la que tenim a gran part de Catalunya. Núvols esquifits. També hi ha molta càrrega de pols en suspensió d'aquí a aquest cel marró, que es veu en alguns moments. Només han anat caient algunes gotes de fang i també alguna pluja una mica més apreciable, però també poc destacable, que ha anat descarregant a les Terres de l'Ebre. Amb aquest vent molt tossut, està bufant a les comarques de la costa, prelitoral i també, sobretot, a la Catalunya central, vent de gregal. En vista de mà, aquest vent gira cap al llevant. També farà que hi hagi molt mala mar. Atenció al llarg del migdia i de la tarda. Onades de més de 3 metres d'altura a molts indrets del litoral. I també demà la pluja s'anirà estenent per moltes comarques. Ja al matí, sobretot a Girona i les comarques de la costa, la tarda del dijous la pluja s'escamparà per la resta del país. En algun moment plourà amb gana, sobretot a les comarques gironines i al voltant de l'Ebre. I demà baixa un palet la temperatura. A més, amb aquest vent molt tossut. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 i retencions a Mollet del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, a la C58, a l'autopista del Vallès i a l'antitud i durades de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa, a la C58 i a la C33, a més hi ha retencions de Montcada i Reixac, al Nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la B30 va força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la C59 i a Cua arribant a Caldes de Montbui en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt i a l'antitud i durades de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, la ronda litoral i retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esna Adrià a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre. Pedro Sánchez reclama la fi de la guerra a l'Orient Mitjà. En una declaració institucional, el president del govern espanyol s'ha solidaritzat amb els països atacats per l'Iran i ha condemnat el règim dels ayatolàs, però ha afegit que la il·legalitat no es pot combatre amb una altra il·legalitat.
Sánchez ha recordat que la guerra de l'Iraq va aportar més inseguretat al món i ha afegit que Espanya treballarà amb els països que defensin la pau i el dret internacional com a resposta a les amenaces del president nord-americà Donald Trump de tallar el comerç amb Espanya pel seu posicionament en l'atac nord-americà.
Sánchez ha dit que no en serà còmplice malgrat les possibles represàlies. Mont Carvajal.
En una declaració institucional a la Moncloa, el president Pedro Sánchez ha recordat i marcat diferències amb el trio de les Açores, format pels presidents Bush, Blair i Aznar, del Partit Popular, que van arrossegar Espanya a la guerra de l'Iraq a la recerca d'armes de destrucció massiva. Un regal, ha dit Sánchez, que va fer el món més insegur i pitjor i pel qual ell no vol transitar.
En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes.
Sánchez ha alertat que aquest conflicte pot desembocar en la Tercera Guerra Mundial i per això no en vol ser còmplice malgrat les amenaces comercials nord-americanes.
Creo que esta posición no es en absoluto ingenua. Es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
I ha exigit als Estats Units que deixi d'atacar l'Iran.
Doncs el Partit Popular ja ha registrat una petició de compareixença urgent del president al Congrés perquè expliqui les decisions que ha adoptat en matèria de política exterior europea i de defensa arran del conflicte a l'Iran.
Els populars volen que el cap de l'executiu exposi el debilitament de les relacions amb els seus socis europeus i amb els Estats Units, així com les actuacions previstes per preservar la seguretat nacional. Alberto Núñez Feijó assegura que Espanya s'ha de situar al costat dels seus socis europeus i dels Estats Units, o es quedarà sola. I per això els ha demanat que no confonguin el govern amb tot el...
También digo que no se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España. Y le pido a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España.
Feijóo ha assegurat que Espanya és més insegura i inestable que mai per la irresponsabilitat de Pedro Sánchez, que actua per interessos personals i per treure un grapat de vots a l'esquerra radical espanyola. De la seva banda, Podem ha celebrat que Sánchez hagi agafat la pancarta del no a la guerra, però li ha reclamat que vagi més enllà i faci fora els Estats Units de la base naval de Rota i de l'aèria de Morón i que surti de l'OTAN.
Mentrestant, Brussel·les ja ha sortit en defensa d'Espanya i ha dit que actuarà per protegir els interessos de tots els països de la Unió.
Preguntat per les declaracions de Donald Trump de dimarts, el portaveu comunitari Olof Gill ha reiterat que la Comissió sempre vetllarà per la plena protecció dels interessos de tota la Unió Europea.
I més enllà del terratrèmol polític, l'anunci de Trump ha generat molta preocupació pels efectes que pot tenir sobre sectors estratègics. Tot i això, els experts ho qualifiquen de fatxenderia i pensen que encara és aviat per saber aquests efectes reals que aquest trencament comercial tindria sobre les nostres exportacions.
Tot i això, el 25,2% de les exportacions d'Espanya als Estats Units de l'any 2025 i el 17,5% de les importacions són catalanes. L'amenaça del president nord-americà de tallar tot el comerç amb l'Estat per la posició de l'executiu sobre la guerra a l'Iran impactaria, per tant, de forma especial a Catalunya, on tenen un gran pes les exportacions de productes farmacèutics, maquinària i cosmètics. En conjunt, el volum de negoci entre Catalunya i el país de Donald Trump va ascendir l'any passat a 9.238,8 milions d'euros, un 8,5% menys que l'any 2024 per efecte de la política arancelària i la incertesa generades per la nova administració nord-americana.
Des de Foment del Treball, però, el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha demanat tranquil·litat malgrat la preocupació davant d'aquest possible bloqueig comercial.
Volem donar un missatge de tranquil·litat als sectors econòmics catalans, malgrat la situació d'incertesa global. S'ha d'actuar des del nostre punt de vista amb prudència, tot esperant que la situació no vagi a més i, per tant, no es concreti aquest bloqueig anunciat.
Però el sector del vi sí veu preocupació, especialment després de la incertesa dels aranzels, i demanen a la Unió Europea que intervingui. El volum de negoci del cava als Estats Units representa una part important de les exportacions del sector. Ràdio Vilafranca.
Després dels aranzels, l'amenaça ara del president dels Estats Units, Donald Trump, de trencar relacions comercials amb Espanya per la posició del govern espanyol sobre la guerra a l'Iran, ha sigut una nova gerra d'aigua freda per al sector del vi del cava, sobretot d'aquest últim, ja que Estats Units és un dels seus mercats més importants, tal com apunta Marc Torres, que és secretària general d'AECAVA, l'associació d'elaboradors del cava.
Nosaltres estem seguint molt de prop l'evolució d'aquesta qüestió, que no fa més que afegir incerteses a la situació que estem vivint ja els últims mesos. Tot i així, confiem en que la Unió Europea pugui ajudar a reconduir la situació, perquè certament que els Estats Units és un dels mercats més importants pel cava. Portem una relació de molts anys i volem seguir amb aquesta línia.
Per tot plegat, des de l'entitat esperen i també demanen que la Unió Europea recondueixi la situació i puguin continuar mantenint les relacions comercials que tant beneficiaven els dos països.
I sobre el terreny, el cinquè dia d'atacs, l'OTAN ha interceptat un míssil iranià que es dirigia a Turquia i els Estats Units han torpedinat un vaixell de guerra iranià prop de Sri Lanka. Hi ha almenys 87 morts.
El vaixell transportava 180 tripulants. Una trentena de mariners han pogut ser rescatats per la Marina de Sri Lanka, que continua la recerca de possibles supervivents. Mentrestant, ja hi ha 22 espanyols que han pogut sortir de l'Iran. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez. I pel que fa a l'atenció política, el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha acusat el govern espanyol de posar en risc les vides dels estatunidencs, negant-se a cedir les bases de Rota i Morón per atacar l'Iran. En una entrevista aquest dimecres a la cadena CNBC, Bessent ha criticat que els espanyols fossin tan poc cooperatius. Va ser inacceptable. L'administració Trump considera que qualsevol cosa que alenteixi la seva guerra contra l'Iran posa en risc vides nord-americanes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions al marge de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui ha començat la preinscripció escolar pel curs que ve a tot Catalunya. L'han de fer aquelles famílies que volen demanar plaça per iniciar les etapes d'infantil i de primària o si volen canviar de centre. La preinscripció per l'ESO començarà aquest divendres i en tots dos casos hi ha temps per fer-la fins al 18 de març. Esther Minguell.
L'Educació calcula que 53.600 alumnes començaran infantil 3 el proper curs i que 79.000 ho faran a secundària. Ja ha fet l'oferta inicial de grups i ara és el torn de les famílies de fer la preinscripció als centres. La FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, denuncia l'eliminació sistemàtica de línies d'escolarització públiques i demana a les famílies que apostin per centres públics a l'hora de fer la sol·licitud de plaça. Jordi de Carreras és el president de l'entitat en declaracions al Notícies en Xarxa.
Cada any veiem com preventivament es tanca l'oferta pública, línies, mentre es mantenen sobreoferta a la concertada, el que genera una pressió sobre la xarxa pública. Des de l'entitat sempre volem recolzar les famílies que apostin per la xarxa pública i recomanem que realment apostin per aquesta i sobretot en la preinscripció no incloguin centres privats concertats, ja que llavors se'ls pot acabar desviant si realment hi ha una falta de places.
Educació publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional el 15 d'abril i el 10 de juny hi haurà ja les assignacions de places a cada escola i institut.
Doncs mentre s'obren les preinscripcions, Castellnou de Seana ha començat les obres de la nova escola després de més de dues dècades d'espera.
El municipi del Pla d'Urgell veu com el projecte educatiu comença a prendre forma amb uns equipaments que volen deixar enrere les mancances de les instal·lacions actuals.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Els treballs del centre educatiu de Castellnou de Seana van començar després d'obtenir el permís a finals de gener. Un cop superats els endarreriments per la pluja, s'està executant el moviment de terres i la preparació de les bases i del pati. L'escola s'aixecarà amb un sistema de mòduls prefabricats fixos, una fórmula que es diferencia dels barracons provisionals habituals. Segons l'alcalde, Andreu Balaguer, oferiran prestacions equiparables a una escola d'obra tradicional, amb climatització individualitzada a cada aula i acabats definitius.
Són mòduls prefabricats fixes, que després porten un recobriment, té unes condicions magnífiques, amb aire condicionat, amb calefacció per cada classe. Tu, una vegada estàs dintre, no saps si estàs en una escola feta d'obra o feta de mòdul, no? La predisposició de la conselleria ha estat des del minut 1 adequada i correcta per poder tirar endavant això, perquè estem parlant de que del dia que es van a parlar amb la consellera al dia d'avui ha passat un any. Ja tenim les escoles en marxa.
L'escola acollirà els 64 alumnes actuals amb previsió que la xifra pugui créixer i l'objectiu és que puguin començar el curs vinent a les noves instal·lacions.
I més coses, també l'Ajuntament de Barcelona climatitzarà 30 nous equipaments educatius públics al llarg d'aquest any i ho farà amb 23 milions d'euros procedents de la recaptació de la taxa turística.
L'execució de les obres té una durada aproximada d'un any. En el període 2024-2026 s'hauran afrontat 84 projectes de climatització i fins al 2029 està previst continuar fins a arribar als 170 centres.
En la setmana que es commemora, diumenge concretament, el Dia Internacional de les Dones de la Cambra de Contractistes ha fet una radiografia de la presència de dones a la construcció, un sector on només un 1,5% de dones treballen a peu d'obra. Atreure talent femení cap a aquests oficis és una de les assignatures pendents. Anna Ruiz.
El principal objectiu de la jornada ha estat que directius i empresaris escoltin les dones que treballen en el sector i trobar fórmules per incentivar la presència femenina. Aquesta és destacada als nivells tècnics o de gestió, però no a peu d'obra. El president de la Cambra de Contractistes és Lluís Moreno.
Ja tenim l'11,5% de les persones afiliades a la construcció que són dones. A Espanya és un total de 170.000 dones. A Catalunya freguem els 30.000 ja. A on ha pujat molt més, doncs en els estaments de tècnics i d'administració i també amb els òrgans directius ha pujat espectacularment. Ja estem parlant d'un 25 o un 30%, en segons quines parts de la construcció. A un menys en els oficis, o sigui, a peu d'obra, hi ha escassament l'1 o l'1,5% de dones a la construcció.
Moreno ha afegit que l'evolució del sector i la introducció de la tecnologia han transformat les rutines en el dia a dia de la construcció i la força física ja no és l'únic valor a tenir en compte. En aquest sentit, el sector fa una crida a les dones perquè s'incorporin cada cop més als oficis de la construcció.
I també més de 2,5 milions d'espanyoles han patit assetjament digital i d'aquestes el 28% ha decidit posteriorment autocensurar-se. Són dades del govern espanyol que ha fet públiques durant l'acte institucional del 8 de març. S'ha entrat enguany en la lluita contra la violència masclista digital. Carina Bellué.
En aquest acte institucional han participat destacades activistes i periodistes digitals que han estat víctimes d'assetjament masclista a les xarxes socials. Denuncien l'onada masclista reaccionària al món digital que vol expulsar la dona d'aquest àmbit i que al darrere, diuen, hi està l'extrema dreta per debilitar la democràcia. Han demanat al govern que sobreprotegeixi la llibertat d'expressió digital de les dones per garantir la igualtat. En la seva intervenció d'igualtat, Ana Redondo ha demanat al feminisme que ompli els carrers contra aquesta onada reaccionària.
No podemos dejar que el pasado avance. Que no podemos dejar que la violencia avance, que no podemos dejar que la guerra avance. Y se lo debemos a quienes nos han precedido.
Un acte institucional en què s'ha tingut un record per les dones iranianes víctimes dels bombardejos i del règim dels ayatolàs i que ha clos el president Pedro Sánchez. S'ha compromès en la lluita contra la violència masclista digital i ha reclamat que la propera Secretaria General de les Nacions Unides l'ocupi una dona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política local, Junts per Tàrrega i la CUP han signat la moció de censura per fer efectiu un govern de coalició pel que queda de legislatura.
El pacte arriba després de la qüestió de confiança presentada pel govern actual, format per Esquerra i el PSC a l'Ajuntament, que no va superar la votació a no aprovar-se el pressupost municipal.
Ràdio Tàrrega, Mariona Frigols.
L'acord s'ha formalitzat després que les dues formacions enviessin un comunicat conjunt. Segons han assenyalat les dues portaveus, Rosa Maria Perello, de Junts per Tàrrega, i Laia Recasens, de la CUP Tàrrega. La qüestió de confiança evidencia el bloqueig polític generat per un govern en minoria.
Aquest acord ha estat fruit, doncs, de l'entesa, del diàleg, del convenciment del primàver és la governabilitat de Tàrrega, que la voluntat de tots i cadascun dels que formarem el govern és justament aquesta, l'entesa i la prioritat de Tàrrega.
Ens hem vist amb la situació d'haver de fer un pas endavant per poder continuar treballant en nostra prioritat. Per nosaltres, la distància ideològica supera amb l'acord que hem signat, que és un acord per seguir-lo i per complir-lo. Durant aquest temps hem anat teixint unes confiances i jo penso que hem arribat a un punt, confiança existeix, i aquí cal sumar-hi, evidentment, l'acord que es signarà és el que ha de garantir que això funcioni.
Rosa Maria Perello serà investida alcaldessa i Laia Recasens assumirà la primera tinença d'alcaldia. Junts i la CUP han recalcat que, malgrat les diferències ideològiques, s'ha prioritzat l'estabilitat institucional de Tàrrega.
I l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, deixa el càrrec després de 27 anys. El batlle més veterà del Bages ho ha anunciat aquest matí. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Gimeno, visiblement emocionat, ha explicat que ha pres aquesta decisió després de pensar-s'ho molt i durant molt temps. L'alcalde del PSC també és diputat al Parlament català i ha assegurat que amb els anys l'acumulació de feines i responsabilitats l'han acabat desgastant. En aquesta línia deia que ningú no és imprescindible i que per això Gimeno parlava de fer un pas honest.
Vaig fent anys, també. El que succeeix, doncs, és que l'exigència de compaginar les dues coses, l'alcaldia, més sent diputat del partit que dona suport al govern la Generalitat de Catalunya, doncs és cada vegada més exigent, cada vegada més dur, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores, doncs, entre els anys i l'exigència, el més honest és fer aquest pas.
En aquest sentit, ha dit que no té ganes de jubilar-se, que té energia per continuar treballant i que per això, tot i deixar l'alcaldia, mantindrà l'acte de diputat. De moment no ha avançat qui serà el nou alcalde o alcaldessa de Castellgalí, però ha assegurat que serà un regidor del seu equip i de la seva màxima confiança.
I en cultura, tret de sortida de la nova convocatòria per als pitchings de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT.
Serà la quarta edició d'aquesta iniciativa que aquest any compta amb un pressupost de més de 450.000 euros. Els projectes es podran presentar a partir de dilluns que ve. Una convocatòria on l'any passat es van presentar més de 120 projectes, dels quals es van acabar coproduint 11 documentals.
Judit Vallès.
Aquest matí, representants de les tres cadenes participants han presentat les bases de la convocatòria de pitchings documentals de l'edició 2026. Una iniciativa on els participants tenen l'oportunitat de produir i coproduir els seus documentals amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. Els documentals se separaran en dues categories, la de temàtica oberta i la d'històries de proximitat. Només es poden presentar documentals inèdits adequats al format televisiu d'uns 50 minuts de durada i que siguin majoritàriament en català. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, ha subratllat la importància d'impulsar el gènere documental en l'ecosistema local.
Permet entrar en un gènere que fins ara, doncs, els havia quedat una mica aliè, que és el gènere del documental, i que en aquestes tres edicions anteriors ha demostrat que ha permès documentar històries molt vinculades al territori, que sovint passen desapercebudes, que només les coneix la localitat i poc més, i que en canvi són importantíssimes per la preservació de la memòria històrica del país.
Els projectes es podran presentar a partir del dilluns vinent fins al 7 d'abril.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Barça es va quedar a les portes de la remuntada i embateix els danys col·laterals. Els blaugranes van fer un gran partit i només els va faltar un gol per igualar l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid. Diuen adeu a la Copa del Rei, però tot i perdre un títol, la part més negativa són les lesions de Jules Koundé i Alejandro Valde. Tots dos laterals van haver de ser canviats amb el partit en joc i tenen afectacions al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Les proves han determinat que el català té com a mínim per 4 setmanes, mentre que pel que fa al francès, que sembla menys greu, la seva evolució marcarà la disponibilitat. La seva baixa és segura pels vuitens de final de la Champions, que ens disputaran les dues pròximes setmanes de març. Tot plegat, això sí, el Barça de Hansi Flick en surt reforçat, en paraules de Marc Bernal.
Molt content per part de l'equip, com hem sortit amb aquesta gana. Jo crec que són bones sensacions. Sí que és veritat que no hem pogut complir l'objectiu, però estic segur que si continuem amb aquesta dinàmica podrem aconseguir grans coses. És molt especial, jo crec que és de les primeres nits que visc aquí amb aquesta afició, aquí a l'Espotica Camp Nou, i la veritat que res a dir, sense paraules, i també donar les gràcies.
En esquí, l'esportista de Berga, Ot Ferrer, s'ha penjat la medalla de bronze al Campionat d'Europa d'esquí de muntanya. Ferrer, que va ser diploma olímpic recentment, ha pujat al podi de la competició continental. Escoltem el protagonista en declaracions a la xarxa.
Molt content de poder estar tornant a lluitar amb els millors. Una medalla al Campionat d'Europa és una cosa molt important. Ha costat trobar la motivació després dels Jocs Olímpics, però tornem a estar aquí amb els millors. Així que molt content d'estar lluitant quasi l'hora fins al final, aconseguir un tercer lloc i ja per més.
I avui juga a part de la jornada número 24 a la Tercera Federació, destacant els duels de la part baixa, Lleida Esportiu i el Vic últim i penúltim, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La Copa de les Regions UEFA, on hi participava la selecció catalana amateur, va dur a ajornar diversos partits de la 24a jornada de la Tercera Federació, entre ells aquest Lleida-Vic. Un partit molt important pels interessos dels dos equips en la seva lluita particular per mantenir-se la categoria de cara al curs vinent. Un enfrontament, però, que segons el tècnic del Lleida Club de Futbol, Jordi Cordés, sí, és molt important, però seguirà sense determina absolutament res.
Em deien un missatge de que realment és un partit que és molt important, no sé si dir transcendental, vital. Si guanyes els 5 últims partits, te salves. Vull dir, encara podríem perdre 5 d'aquí consecutius. Clar, no és el Jordi, ja, per això, ja, però si això és veritat, no? Llavors, quedaran molts partits després. És molt important, és un rival directe, va perdre el Mollerussa, el Cerdanyola, que ha jugat aquesta jornada, va empatar l'Escala, al darrer moment els van empatar. Serviria per atensar-nos amb aquests equips de 24 punts, no sabem què farà l'Europa bé en aquest partit.
Mirant a la classificació, Lleida, Club de Futbol i Vic estan empatats a 20 punts, per últim i últim, respectivament. El partit d'anada de la capital osonenca van ser els locals qui van guanyar per 2-1. La salvació la marca el Mollerussa amb 24 punts. El partit, on Jordi Cortés podrà comptar amb tots els seus jugadors avui, a les 8 del vespre, al Camp d'Esports.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que es segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són a prop microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets, els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual, aliments pro i prebiòtics, i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez reclama la fi de la guerra a l'Orient Mitjà i es solidaritza amb els països atacats per l'Iran. És la resposta del president espanyol a l'amenaça de Donald Trump de trencar relacions comercials. Jordi Fortià.
Sánchez ha condemnat el règim dels ayatolàs, però ha afegit que la il·legalitat no es pot combatre amb una altra il·legalitat.
En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes.
El PP registra una petició de compareixença urgent del president al Congrés perquè expliqui les decisions que ha adoptat en matèria de política exterior europea i de defensa arran del conflicte a l'Iran.
Alberto Núñez Feijóo assegura que Espanya s'ha de situar al costat dels seus socis europeus i dels Estats Units o es quedarà sola. I per això els ha demanat que no confonguin el govern amb tot el país.
También digo que no se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España. Y le pido a los socios europeos y la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España.
Comença la preinscripció escolar a infantil i primària pel curs que ve a tot Catalunya.
La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes denuncia l'eliminació sistemàtica de les línies d'escolarització públiques i demana a les famílies que apostin per centres públics a l'hora de fer la sol·licitud de plaça. Jordi Carreras és el president de l'entitat.
Cada any veiem com preventivament es tanca l'oferta pública, línies, mentre es mantenen sobreoferta a la concertada, el que genera una pressió sobre la xarxa pública. Des de l'entitat sempre volem recolzar les famílies que apostin per la xarxa pública i recomanem que realment apostin per aquesta i sobretot en la preinscripció no incloguin centres privats concertats, ja que llavors se'ls pot acabar desviant si realment hi ha una falta de places.
Tret de sortida de la nova convocatòria per als pitchings de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT.
Serà la quarta edició d'aquesta iniciativa que aquest any compta amb un pressupost de més de 450.000 euros. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, subratlla la importància d'impulsar el gènere documental en l'ecosistema local.
Permet entrar en un gènere que fins ara doncs, els havia quedat una mica aliat, que és el gènere del documental, i que en aquestes tres edicions anteriors ha demostrat que ha permès documentar històries molt vinculades al territori, que sovint passen desapercebudes, que només les coneix la localitat i poc més, i que en canvi són importantíssimes per la preservació de la memòria històrica del país.
I en esport, Genire Gallut, el Barça es queda a les portes de la remuntada i en pateix els danys col·laterals.
En un gran partit, els blaugranes es van quedar només un gol d'igualar l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid i diuen adeu a la Copa del Rei. Jules Koundé i Alejandro Valde van haver de ser canviats amb el partit en joc i tenen afectacions al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Les proves han determinat que el català té com a mínim per 4 setmanes, mentre que pel que fa al francès, que sembla menys greu, la seva evolució marcarà la disponibilitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, Planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació francament suau, però molt ennuvolada, la que tenim a gran part de Catalunya. Núvols esquifits. També hi ha molta càrrega de polsim en suspensió d'aquí a aquest cel marró, que es veu en alguns moments. Només han anat caient algunes gotes de fang i també alguna pluja una mica més apreciable, però també poc destacable, que ha anat descarregant a les Terres de l'Ebre. Amb aquest vent molt tossut, està bufant a les comarques de la costa, prelitoral i també, sobretot, a la Catalunya central, vent de gregal. En vista demà, aquest vent gira cap al llevant. També farà que hi hagi molt mala mar. Atenció al llarg del migdia i de la tarda. Onades de més de 3 metres d'altura a molts indrets del litoral. I també demà la pluja s'anirà estenent per moltes comarques. Ja al matí, sobretot a Girona i les comarques de la costa, la tarda del dijous la pluja s'escamparà per la resta del país. En algun moment plourà amb ganes, sobretot a les comarques gironines i al voltant de l'Ebre. I demà baixa un palet la temperatura. A més, amb aquest vent molt tossut. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista del Vallès a la C58 encara hi ha lentitud a Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa. La B30, lateral de la P7, va carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt hi ha lentitud i aturades entre Sarrià i Horta en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions des de Nafranca al Port en sentit Besòs, també per anar cap al nus de la Trinitat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pedro Sánchez reclama la fi de la guerra a l'Orient Mitjà. En una declaració institucional, el president del govern espanyol s'ha solidaritzat amb els països atacats per l'Iran i ha condemnat el règim dels ayatolàs, però ha afegit que la il·legalitat no es pot combatre amb una altra il·legalitat.
Sánchez ha recordat que la guerra de l'Iraq va portar més inseguretat al món i ha afegit que Espanya treballarà amb els països que defensin la pau i el dret internacional com a resposta a les amenaces del president nord-americà Donald Trump de tallar el comerç amb Espanya pel seu posicionament en l'atac nord-americà.
Sánchez ha dit que no en serà còmplice, malgrat les possibles represàlies. Mont Carvajal.
En una declaració institucional a la Moncloa, el president Pedro Sánchez ha recordat i marcat diferències amb el trio de les Açores, format pels presidents Bush, Blair i Aznar, del Partit Popular, que van arrossegar Espanya a la guerra de l'Iraq a la recerca d'armes de destrucció massiva. Un regal, ha dit Sánchez, que va fer el món més insegur i pitjor i pel qual ell no vol transitar.
En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes.
Sánchez ha alertat que aquest conflicte pot desembocar en la Tercera Guerra Mundial i per això no en vol ser còmplice malgrat les amenaces comercials nord-americanes.
Creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
I ha exigit als Estats Units que deixi d'atacar l'Iran.
Doncs el Partit Popular ja ha registrat una petició de compareixença urgent del president al Congrés perquè expliqui les decisions que ha adoptat en matèria de política exterior europea i de defensa arran del conflicte a l'Iran.
Els populars volen que el cap de l'executiu exposi el debilitament de les relacions amb els socis europeus i amb els Estats Units, així com les actuacions previstes per preservar la seguretat nacional. Alberto Núñez Feijóo assegura que Espanya s'ha de situar al costat dels seus socis europeus i dels Estats Units, o es quedarà sola. I per això els ha demanat que no confonguin el govern amb tot el país.
También digo que no se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España. Y le pido a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España.
Feijóo ha assegurat que Espanya és més insegura i inestable que mai per la irresponsabilitat de Pedro Sánchez, que actua per interessos personals i per treure un grapat de vots a l'esquerra radical espanyola. De la seva banda, Podem ha celebrat que Sánchez hagi agafat la pancarta del no a la guerra, però li ha reclamat que vagi més enllà i faci fora els estats de la base naval de Rota i de l'aèria de Morón i que surti de l'OTAN.
Mentrestant, Brussel·les ja ha sortit en defensa d'Espanya i ha dit que actuarà per protegir els interessos de tots els països de la Unió.
Preguntat per les declaracions de Donald Trump de dimarts, el portaveu comunitari Olaf Gill ha reiterat que la Comissió sempre vetllarà per la plena protecció dels interessos de tota la Unió Europea.
Més enllà del terratrèmol polític, l'anunci de Trump ha generat molta preocupació pels efectes que pot tenir sobre sectors estratègics. Tot i això, els experts ho qualifiquen de fatxenderia i pensen que encara és aviat per saber els efectes reals que aquest trencament comercial tindria sobre les nostres exportacions.
Tot i això, el 25,2% de les exportacions d'Espanya als Estats Units de l'any 2025 i el 17,5% de les importacions són catalanes. L'amenaça del president nord-americà de tallar tot el comerç amb l'Estat per la posició de l'executiu sobre la guerra a l'Iran impactaria, per tant, de forma especial a Catalunya, on tenen un gran pes les exportacions de productes farmacèutics, maquinària i cosmètics. En conjunt, el volum de negoci entre Catalunya i el país de Donald Trump va ascendir l'any passat a 9.238,8 milions d'euros, un 8,5% menys que l'any 2024 per efecte de la política arancelària i la incertesa generades per la nova administració nord-americana.
I el sector del vi veu amb preocupació, especialment després de la incertesa dels arancels, l'amenaça de Trump, i demanen a la Unió Europea que intervingui. El volum de negoci del cava als Estats Units representa una part important de les exportacions del sector. Ràdio Vilafranca.
Després dels arancels, l'amenaça ara del president dels Estats Units, Donald Trump, de trencar relacions comercials amb Espanya per la posició del govern espanyol sobre la guerra a l'Iran, ha sigut una nova gerra d'aigua freda per al sector del vi i del cava, sobretot d'aquest últim, ja que Estats Units és un dels seus mercats més importants, tal com apunta Marc Torres, que és secretària general d'AECAVA, l'associació d'elaboradors del cava.
Nosaltres estem seguint molt de prop l'evolució d'aquesta qüestió, que no fa més que afegir incerteses a la situació que estem vivint ja els últims mesos. Tot i així, confiem en que la Unió Europea pugui ajudar a reconduir la situació, perquè certament que els Estats Units és un dels mercats més importants pel cava. Portem una relació de molts anys i volem seguir amb aquesta línia.
Per tot plegat, des de l'entitat esperen i també demanen que la Unió Europea recondueixi la situació i puguin continuar mantenir les relacions comercials que tant beneficiaven els dos països.
I sobre el terreny, el cinquè dia d'atacs, l'OTAN ha interceptat un míssil iranià que es dirigia a Turquia i els Estats Units han torpedinat un vaixell de guerra iranià prop de Sri Lanka. Hi ha almenys 87 morts.
El vaixell transportava 180 tripulants. Una trentena de mariners han pogut ser rescatats per la Marina de Sri Lanka, que continua la recerca de possibles supervivents. Mentrestant, ja hi ha 22 espanyols que han pogut sortir de l'Iran. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i pel que fa a la tensió política, el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha acusat el govern espanyol de posar en risc les vides dels estatunidencs, negant-se a cedir les bases de Rota i Morón per atacar l'Iran. En una entrevista aquest dimecres a la cadena CNBC, Bessent ha criticat que els espanyols fossin tan poc cooperatius i ho ha qualificat d'inacceptable. L'administració Trump considera que qualsevol cosa que alenteixi la seva guerra contra l'Iran posa en risc les vides nord-americanes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars al marge del conflicte a l'Orient Mitjà. Avui ha començat la preinscripció escolar pel curs que ve a tot Catalunya. L'han de fer aquelles famílies que volen demanar plaça per iniciar les etapes d'infantil i de primària o si volen canviar de centre. La preinscripció per l'ESO començarà aquest divendres i en tots dos casos hi ha temps per fer-la fins al 18 de març. Esther Minguell.
El Departament d'Educació calcula que 53.600 alumnes començaran infantil 3 el proper curs i que 79.000 ho faran a secundària. Ja ha fet l'oferta inicial de grups i ara és el torn de les famílies de fer la preinscripció als centres. La FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, denuncia l'eliminació sistemàtica de línies d'escolarització públiques i demana a les famílies que apostin per centres públics a l'hora de fer la sol·licitud de plaça. Jordi de Carreras és el president de l'entitat en declaracions al Notícies en Xarxa.
Cada any veiem com preventivament es tanca l'oferta pública, línies, mentre es mantenen sobreoferta a la concertada, el que genera una pressió sobre la xarxa pública. Des de l'entitat sempre volem recolzar a les famílies que apostin per la xarxa pública i recomanem que realment apostin per aquesta i sobretot en la preinscripció no incloguin centres privats concertats, ja que llavors se'ls pot acabar desviant si realment hi ha una falta de places.
Educació publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional el 15 d'abril i el 10 de juny hi haurà assignacions de places a cada escola i institut.
Doncs mentre s'obren les preinscripcions, USTEC i la Junta de Personal Docent de les Terres de l'Ebre han mostrat el seu desacord amb la planificació prevista per al proper curs a l'Institut Terra Alta de Gandesa.
Els representants sindicals alerten que la mesura podria tenir conseqüències a l'organització del centre i a les condicions d'aprenentatge de l'alumnat.
Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
Els sindicats educatius consideren que la davallada de la natalitat no hauria de comportar el tancament de grups, sinó una reducció de les ràtios per millorar la qualitat educativa i atendre millor la diversitat de l'alumnat. Segons exposen, el centre preveu rebre 63 alumnes procedents de primària al pròxim curs, que en només dos grups la ràtio superaria els 30 alumnes per aula. Pau Ureña és portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
Si l'excusa per a tancar una línia és la davallada de la natalitat, nosaltres creiem que cal aprofitar aquesta davallada de la natalitat per a baixar ràtios i no per a tancar línies, perquè baixar ràtios tant en primària com secundària millora la qualitat educativa dels nostres estudiants.
Esta situació, alerten, podria agreujar-se en la incorporació d'alumnat nouvingut, repetidors o estudiants en necessitats educatives especials. A més, advertixen que la supressió d'una línia comportaria la pèrdua de 2 docents i mig al centre en afectacions a tota l'etapa de secundària.
Més del 80% de la població sexualment activa tindrà contacte amb el virus del papiloma humà en algun moment al llarg de la vida. És la infecció de transmissió sexual més freqüent i pot provocar alguns tipus de càncer i altres malalties. Maite Polo.
A Catalunya es diagnostiquen cada any uns 350 nous casos de càncer de coll d'úter i estan causats sobretot per infeccions persistents del virus del papiloma humà. També pot causar càncer anal o de faringe i la cavitat oral. Tot i això, la majoria de persones eliminen el virus de forma espontània en un o dos anys. Els especialistes insisteixen que la vacunació és la via més eficaç per estar protegit davant del virus i, en segon terme, el preservatiu. Adrià Mendoza és metge i investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Ho ha explicat a la xarxa.
Tot i que hi ha barreres de protecció que ens poden ajudar, com pot ser el preservatiu, no, la protecció no és del 100%, perquè hi ha àrees que no estan protegides, àrees per continuïtat que es poden transmetre i que no és exclusiu de la penetració, a través del sexe oral també es pot transmetre. Llavors, el més important de tot és conèixer i conèixer que actualment la prevenció més eficaç és la vacunació.
El virus del papiloma humà presenta 200 subtipus i en les fases inicials pot no donar símptomes.
I encara en salut, reduir la dosi d'alguns medicaments per al càncer en pot millorar l'eficàcia.
Ho han comprovat a l'Institut de Recerca Sant Pau en el laboratori. Han aconseguit acumular més fàrmac en els tumors amb un efecte terapèutic igual o fins i tot millor. Està pensat per a casos de metàstasi de tumors sòlids i de la sang.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, la instrucció del cas d'Helena Jubany arriba a la fi.
Una de les darreres proves pendents era la pericial cal·ligràfica del principal acusat, Santi La Iglesia, per determinar si podria ser l'autor de part dels anònims que va rebre la víctima abans de morir. L'informe de criminalística de la Policia Nacional, però, ha donat resultat negatiu.
De fet, aquest mateix cos ja va determinar que l'altre investigat, Xavi Jiménez, sí que hauria participat en l'elaboració dels escrits.
Pel que fa a La Iglesia, la principal prova que l'incrimina són les restes d'ADN trobades a la roba que duia la víctima quan va ser assassinada.
I la integració de la intel·ligència artificial en el món físic centra bona part del Mobile World Congress. Aquesta tecnologia busca sortir de l'entorn virtual per fer-se cada vegada més present en robots, vehicles intel·ligents i tota mena de dispositius. Aprofitem la tercera jornada de la fira per descobrir-ne més novetats. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Si alguna cosa hem vist enguany pels passadissos del recinte Fira Gran Via són els braços robòtics intel·ligents. No són nous, però ara incorporen càmeres i són capaços d'interpretar la realitat gràcies a la intel·ligència artificial. Johannes Weichsel, cap de vendes de Campus Genius, ho explica.
És un precursor de la interacció home-màquina. El reconeixement facial automatitzat proporciona al robot un aprenentatge sobre com reaccionen els humans. Aquests robots troben automàticament la manera d'aconseguir el següent objectiu.
No obstant això, al Mobile també hi trobem intel·ligència artificial per transformar l'experiència de volar. Entity Data ha presentat unes ulleres de realitat virtual que ens permeten organitzar el nostre viatge de manera immersiva abans d'arribar al lloc. Escoltem Tomàs Garcia.
Pots trobar experiències que podràs gaudir a la terra, a la ciutat a la que és la teva destinació. Poden ser restaurants, poden ser monuments, pots comprar les entrades per la Sagrada Família...
Encara que podria semblar que els mòbils s'han quedat en un segon pla, aquesta edició del Congrés també presenta novetats en aquests aparells. Honor ha presentat un smartphone amb ombra robòtic, evidenciant que els robots no són cosa del futur.
En territori, Sant Miquel d'Alfai torna a obrir el seu recinte el 21 de març després del tancament anual per manteniment. Aquesta nova etapa incorpora accés diari, ampliació horària de maig a agost i l'accés a l'entorn d'escoles d'arreu de Catalunya. Ona Codinenca, Laia de Déu.
Després del tancament que es va iniciar ara farà 3 mesos, Sant Miquel d'Alfai tornarà a obrir les seves portes el proper dissabte 21 de març. En aquesta nova etapa, l'espai es podrà visitar cada dia de la setmana i no només els dissabtes i festius. A més, entre els mesos de maig a agost, el recinte allargarà l'horari fins a les 6 de la tarda. Una altra novetat important són les escoles. A partir del dia 23 de març, els centres d'arreu de Catalunya podran gaudir de l'entorn gràcies a l'èxit de les proves pilot del darrer any amb centres de la zona. Però la prioritat del tancament ha estat la seguretat. S'ha intervingut la cinglera per sanejar-la i evitar el risc de despreniments, tal com detalla el director del recinte, Lluís Martínez.
Els treballs són això, fer caure aquelles peces de roca que siguin sensibles de caure manualment i les que no, ancorar-les amb bolons, amb malla de cer. En les zones que s'han determinat que poden tenir un cert risc o que s'ha vist algun petit despreniment.
Amb les millores de seguretat enllestides i el nou calendari a punt, Sant Miquel d'Alfai es retroba amb els seus visitants en una temporada plena de novetats en un paratge únic.
I Catalunya fa una crida per un territori i un mar vius i sostenibles i la fa a la seu del Parlament Europeu. L'Associació Catalana de Municipis, l'Associació d'Iniciatives Rurals Marítimes de Catalunya i l'Euroregió dels Pirineus per la Mediterrània han impulsat una jornada per posar sobre la taula la realitat del sector pesquer al mar Mediterrani. BOTV, Clara Armengol.
La jornada ha comptat amb la participació de diversos eurodiputats i responsables de diverses institucions, com l'Associació Catalana de Municipis, amb la seva presidenta Meritxell Budó, que ha alertat que el municipalisme català està disposat a fer-se sentir a Europa.
Sí, avui venim aquí al Parlament Europeu a reivindicar, conjuntament amb Arca i amb l'Euroregió Mediterrània Pirineus, doncs aquesta reivindicació del món rural i de la realitat també dels municipis pesquers de la Mediterrània en contraposició a aquesta pesca atlàntica que tant difereix de la nostra, no? I per tant a posar en valor allò que fem des de Catalunya i a treballar per poder fer, diguem, incidència política perquè la Unió Europea escolti aquestes realitats i legisli tenint en compte unes realitats que són ben diferents.
A la trobada hi han assistit també entitats europees i catalanes com la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya o l'Associació de Micropobles.
En cultura, tret de sortida de la nova convocatòria per als pitchings de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT.
Serà la quarta edició d'aquesta iniciativa que aquest any compta amb un pressupost de més de 450.000 euros. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, subratlla la importància d'impulsar el gènere documental en l'ecosistema local.
Permet entrar en un gènere que fins ara doncs, els havia quedat una mica aliat, que és el gènere del documental, i que en aquestes tres edicions anteriors ha demostrat que ha permès documentar històries molt vinculades al territori, que sovint passen desapercebudes, que només les coneix la localitat i poc més, i que en canvi són importantíssimes per a la preservació de la memòria històrica del país.
I la celebració dels 700 anys del monestir de Pedralbes traurà a la llum noves dades sobre la vida de la reina Elisenda de Montcada, la seva fundadora, i les dones que la van acompanyar en el recinte monacal de Barcelona. El 26 de març arrencarà la commemoració que comptarà amb exposicions, concerts i altres activitats. David Navarro.
El 26 de març, l'any 1326, es va posar la primera pedra de la construcció del monestir de Pedralbes, patrocinat pel rei Jaume II i la reina Elisenda de Montcada. Poc més d'un any després, el 3 de maig del 1327, hi entrava la primera comunitat de monges clarisses. El recinte va servir per acollir la reina i les seves dones de companyia després de la mort del rei. Ara, la commemoració dels 700 anys d'història ha impulsat estudis ADN sobre la tomba d'Elisenda de Montcada i de les acompanyants que van ser enterrades prop seu, perquè, com ha explicat la directora del Museu Monestir de Pedralbes, Anna Castellaro Treserra, l'eix central de la efemèride es coneix la reina i el seu entorn.
Podem conèixer una miqueta més com era la reina Elisenda, també com eren aquestes altres dones. Els estudis d'ADN ens haurien de poder permetre veure si, com sospitem a través de la documentació, hi havia un lligam familiar entre totes aquestes dones.
Un acte institucional el proper 6 de març servirà per posar en marxa els actes de celebració. El programa compta amb iniciatives com un audiovisual, exposicions o concerts. També s'ha fet públic que s'ha posat en marxa els tràmits per declarar bé cultural d'interès nacional el Fons Documental del Monestir.
Notícies en xarxa. Esport.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Barça es va quedar a les portes de la remuntada i en pateix els danys col·laterals. Jules Koundé i Alejandro Valde van ser canviats en el partit en joc i tenen afectacions al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Les proves han determinat que el català en té com a mínim per 4 setmanes, mentre que pel que fa al francès, la seva evolució marcarà la disponibilitat. La seva baixa, però, és segura pels vuitens de final de la Champions, que es disputaran les dues pròximes setmanes de març. I en esquí, l'esportista de Berga, Ot Ferrer, s'ha penjat la medalla de bronze al Campionat d'Europa d'esquí de muntanya. Ferrer, que va ser diploma olímpic recentment, ha pujat al podi de la competició continental. Escoltem el protagonista en declaracions a la xarxa.
Molt content de poder estar tornant a lluitar amb els millors. Una medalla al Campionat d'Europa és una cosa molt important. Ha costat trobar la motivació després dels Jocs Olímpics, però tornem a estar aquí amb els millors. Així que molt content d'estar lluitant quasi l'hora fins al final, aconseguir un tercer lloc i ja per més.
I avui es juga part de la jornada número 24 de la Tercera Federació. Destaquen el Lleida Vic, l'Europa B, canvi d'alet, el Manresa Fundació Esportiva Grama i el Cornellà Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Oportunitat pel Sant Cristóbal per certificar pràcticament la permanència a la Tercera Federació. L'equip de Cristian García vol trencar la ratxa negativa de resultats, sumant una victòria davant d'un dels equips favorits al títol i també a l'ascens de categoria. La notícia negativa pels agarencs és la lesió de Joan Cervós, que estarà de baixa 6 mesos després d'una lesió de creuats. Una llista de baixes importants per al partit d'avui. Raúl Pérez, que va patir molèsties en els últims entrenaments, està pendent d'una ressonància. I també són dubtes Raúl Ferrer i Marrió. Adrià Alzina també es baixa després de ser expulsat en el darrer partit. I és que no totes les notícies al Sant Cristóbal són dolentes, i és que Àlex Fernández ja té l'alta mèdica 150 dies després de lesionar-se. Recordem que el Sant Cristóbal no guanya des del 18 de gener. El partit començarà a les 8 de la tarda, on recordem, després de dos enfrontaments, una victòria pel Cornellà a la primera volta, 4-0, i una victòria pel Sant Cristóbal a la Copa Catalunya, partit que es va disputar a Can Anglada.
I en futbol sala, el Barça ha anunciat la renovació de Juanjo Catela fins al 2027. L'alagadita, que ha superat una lesió de llarga durada, ha segellat la seva continuïtat amb el club per una temporada més amb una altra d'opcional. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí, la seu ha comunicat avui que el tècnic Isaac Fernández deixa de ser l'entrenador de l'equip. El conjunt català vol fer un canvi de rumb després de les últimes derrotes.
Moltíssimes gràcies, Genira. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vengo del barro ajeno, de la sospecha y de la distancia. Llego desconfiando de las promesas de otro querer. Vengo de larga herencia, de quitar pesos de la balanza y de alguna mochila que se ha quedado por deshacer. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor. Y no lo quiero, es el instinto animal, puro veneno que nos ha vuelto a engañar, sufriendo hasta el amanecer. Si tú no quieres y yo no quiero, no sé por qué acabamos en jaleo. Vengo desencajado de ser contrario y de romper moldes. Llego desextasiado para abordar la segunda edad. Vengo de la suplencia de figurante, de rey consorte. Mire por donde mire, no veo pista para despegar. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira mi hasta el amanecer.
el tiempo respira, camina, haz de la vida una senda sencilla, que la impaciencia no te desborde y una sonrisa como pasaporte. Regálate un nuevo punto de vista, más de persona y menos de artista. Bájale el tono a tus pretensiones, depréndete del sufrir por errores.